Radio Estel.
A l'estudi 1 de Radio Estel sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Salutacions, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Encetem el programa 607. Però, abans de continuar oralment, una veu realment en projecció internacional. Escoltem-la.
Jo estic satisfet del resultat final, no? Inclús del disseny i com es presenta el llibre. I el que haig de dir és que la col·laboració de la mare ha sigut magnífica. Jo m'he sentit molt còmode, deixant-me anar, diguem, per dir-ho de manera col·loquial, amb ell, i explicant-li certes coses que potser amb un altre tipus de persona jo no m'hagués sentit suficientment còmode. Per tant, estic molt content en aquest aspecte, també.
Hi ha hagut el que en diuen, potser el terme no és correcte, bon rotllo.
Sí, perquè tenim moltes afinitats, som... de la mateixa generació, quasi coetanis, no? I això fa doncs que tinguem en molts aspectes una certa manera de pensar bastant similar. Tenim aficions també molt similars, som propers en molts aspectes.
El nostre convidat ens dirà qui és la persona que acabem d'escoltar, però... Perquè a vostè l'han esmentat durant aquesta mini-entrevista.
El nom, ha sortit el nom. hi ha bastants Màrius que es dediquen al periodisme. La veu que hem escoltat és la de Josep Carreras, amb el que jo he tingut la fortuna de poder col·laborar amb un llibre, amb unes memòries fetes a quatre mans, com, de la mateixa manera que hi ha pianistes que són capaços de tocar el piano a quatre mans, nosaltres hem intentat fer el mateix a l'hora d'escriure aquest llibre, que sobretot el que intenta és reflectir el que ha estat la vida artística de Josep Carreras. La vida artística de Josep Carreras i també la seva peripècia personal. Però jo crec que Carreras té dues coses que el fan ser molt especial. Un, que és un nen de barri, que va néixer molt a prop d'on ens trobem aquí, en aquests estudis de Ràdio Estel, i que un dia, per aquelles circumstàncies de la vida i perquè tenia unes condicions vocals magnífiques, va poder convertir-se en una figura mundial. Una figura mundial que va rebre l'aclamació de la Scala de Milán, que en fi, per tots els artistes lírics és el que podríem dir la catedral, no? La catedral de l'òpera. I una altra cosa, va vèncer també una malaltia greu com és la leucèmia. Jo crec que aquestes dues coses, aquestes dues circumstàncies el fan ser una persona diferent, que és una persona que sense tenir recursos ha aconseguit triomfar la vida i també és una persona que tenint un gran coratge ha aconseguit vèncer a una malaltia molt difícil.
Hi ha una qüestió que vostè, amb tota sinceritat, ens la respondrà. Tristament, la malaltia l'ha projectat a un nivell superior o és una circumstància no agradable?
No, amb ell hi arriba la malaltia quan ell té 40 anys, quan ell està en plenitud de la seva vida, quan ell està triomfant als escenaris, quan té l'agenda absolutament plena, quan ha cantat ja els grans teatres lírics del món, com Covent Garden, com el Metropolitan, com la Scala, com l'Òpera de Viena, com el Liceu... És a dir, en un moment, diguem, que és la gran figura, o una de les grans figures, un dels grans tenors de la història, no? I en aquest moment precís, i justament es dona una circumstància. Amb ell, clar, 39, 40 anys, un home atractiu, molt seductor... que està triomfant, es troba que li dona l'oportunitat de fer cinema. Jo crec que això és una cosa que també el devia captivar molt.
Perdó, que deu ser l'únic que vostè no ha fet.
Jo no he fet cinema, no. No m'importaria, perquè és d'aquelles coses que dius, encara que fos com allò que feia el Hitchcock de passar per darrere d'una escena, en fi, és d'aquelles coses que dius, mira, és una assignatura pendent. Però en el seu cas era, clar, un paper de protagonista. Amb ell, fixa't que Cefirelli, Franco Cefirelli, a l'any 86 li diu de fer una Traviata, de filmar una Traviata.
Ens permet un moment, Màrius, sí. Perquè tenim en línia una persona que, suposem, vostè coneix i té aquest vespre temps escassíssim. És un home que tots els matins té el món a la mà, que no és cosa fàcil. Després, doncs, aquest any té una projecció fortíssima amb Londres i ahir va rebre, que en parlarem un altre dia amb ell, si vol amb vostè, un premi poc soler en una festa dels cargols que vostè en el seu dia també va ser un guardonat. Però, bona nit, Jordi.
Bona nit, què tal?
I molt bé, Messi, el tenim a vostè en línia. Volem que ens digui, en veu en mal, com és, què és el Màrius Carol? Que ara parlàvem fins i tot de què voldria fer cine, però això s'escapa una mica del context
no,
de la xerrada.
No he dit que volia fer cine, he dit que de les poques coses que han fet aquesta vida cinema i que no m'importaria aparèixer com el Hitchcock, no?, per darrere d'una seqüència.
Vostè, Jordi, però, creu que fos un bon actor?
El Jordi va estar fent cine, eh?
No ho és. Ho és de bon actor. El Màrius és un gran actor. És un gran actor, ja l'ha fet. És un gran actor. El Màrius és el personatge total. Vull dir, és d'aquelles persones que, com el rei Mides, tot el que toca ho fa molt bé. És a dir, escriu molt bé, és capaç d'escriure llibres, és capaç d'escriure molt ràpid, és capaç d'escriure de futbol, però també d'escriure de literatura, pot parlar d'hotels, però a la vegada pot parlar de cinema, pot parlar de política, pot parlar en català, pot parlar en castellà, pot anar vestit de carrer i pot anar vestit de bonito, i sobretot és un bon amic. Però sobretot, jo crec que en el món radiofònic el que és el tertulià perfecte. És a dir, és una persona que sap trobar els tempos de quan s'ha de fer bon humor, quan s'ha de ser crític, quan s'ha de cridar, quan s'ha d'exaltar, quan s'ha de tranquil·litzar, quan ha d'emocionar-se, és a dir, és una persona que és molt... allò que cada vegada està perdent més en els valors de la societat, que és una persona extraordinàriament empàtica. Tant amb la gent que l'envolta i que l'estimem, com amb la gent que l'escolta per la ràdio. És molt empàtic i això és digne d'agrair.
Jordi, vostè prefereix el nostre convidat, en Màrius Carol, que ens parla de llibre i de moltes coses, com a tertulià, com a home de ploma, com a radiofonista, tot i que les tertúlies quasi bé ho són, o les aparicions a la televisió? Si ha d'escollir, quina de les especialitats senyalaria? Si vol, no respongui.
No, respondré. Jo és que seria un problema per mi no tenir-lo com a tertulià. Per tant, jo me'l quedo en la seva vessant d'opinador. I com a opinador, a partir d'aquí que cadascú escolli si el prefereix per la tele, per la ràdio o amb una ploma, jo com a opinador m'agrada molt.
Vostè el llegeix?
Jo cada dia que escriu llegeixo el Màrius, i tant, que sí, esclar.
Però amb quin criteri ho fa? Rigorós? És l'amic? És bona persona?
No, escolta, jo tinc amics que són un desastre amb la seva feina. Jo el llegeixo com a lector que sóc d'ell, d'abans de conèixer-lo, que en molts dies no estic d'acord amb el que escriu, amb d'altres estic molt d'acord, però en general el llegeixo des de l'admiració que li tinc, que li professo al personatge.
El Jordi és molt amic meu perquè he pogut suportar una de les coses que és la prova del nou de l'amistat, que és compartir amb mi el camp del Barça. És a dir, jo sóc una persona que no només em poso nerviós, sinó que pràcticament retransmeto els partits, faig d'entrenador, la gent del costat té una paciència il·limitada i algun dia Jordi Basté m'ha acompanyat, que és com acompanyar algú al sanatori, eh?
Haurem de repetir-ho d'aquest any, lo de la final de Copa, però jo recordo una final de Copa terrorífica a València, amb una final entre el Barça i el Bilbao, una cosa terrorífica. Estar al costat del Màrius és una cosa terrible. Va perillar les nostres vides.
Sí, perquè hi havia uns senyors amb la xapela i amb cara de pocs amics que amb algun comentari meu es van girar i vaig pensar, ai, que prendrem mal.
Ai.
Jordi Basté, una penúltima pregunta. Què li han semblat les memòries de Viva Veu, memòries de Josep Carreras, naturalment?
Sorprenents. Si vols una resposta ràpida, per mi molt sorprenents. És a dir, hi ha coses que jo desconeixia de la persona. És un llibre que està molt ben escrit, i no és perquè l'escrigui el Mario, sinó perquè, a més, considero que quan algú escriu un llibre de memòries ha d'explicar coses que no t'imaginis. I aquest és un magnífic llibre de memòries.
I la darrera qüestió és pura qüestió personal. A quina hora es lleva vostè cada dia?
Jo em llego a un quart de 5 del matí.
Hi ha claretat? Hi ha claretat? Si vaig...
No, això és
a vegades hi ha la seva ment, hi ha claretat.
Sí, no, normalment intento anar-me'n a dormir a tres quarts d'onze, que és l'hora límit, per entendre'ns, però això depèn de moltes coses.
És mentida. Envia missatges, sí, a vegades envia missatges a mitjanit i penses, però escolta, si has d'estar dormint.
Sí, jo dormo poc, realment he de reconèixer que dormo poc. però la clau de tot no és dormir poc o dormir molt, sinó dormir bé o dormir malament. Jo soc dels que dormo poc, però dormo bé.
A més, no li ha privat l'alçada física, no, vostè, no?
No. Bueno, vostè també podria parlar de l'alçada física, eh?
Bueno, i el Màrius, déu-n'hi-do,
eh? El Màrius també.
Equip de bàsquet,
som tres pivots. Som tres pivots.
Jordi, algun dia, si vostè té l'amabilitat, parlarem àmpliament. Avui centrem la nostra atenció en Màrius Carol, però li agraïm molt el que ens hagi dedicat aquesta nit, aquests minuts. No li hem canviat l'hora per anar a descansar. Enhorabona per Londres, pel premi o guardó que li van donar ahir. Fins sempre, una forta abraçada. Li vol dir adiós, Maria?
Gràcies a tots.
Escolta, estic molt content, diguem, de la teva amabilitat i la teva generositat, no tant per estar aquí, sinó perquè les paraules que has dit, en fi, m'han posat a estar vermell, cosa que ja comença a tenir una edat que poques coses m'hi posen, eh?
Saps que ho penso? O sigui que res, així de clar.
I amb quan tenir, Jordi, amb quan tenir-lo aquí algun vespre, una escapada si la farà?
Quan vostè vulgui.
Moltes gràcies. Una encaixada. Adéu. Màrius, l'hem interromput?
No.
Perquè estava parlant i...
Estava parlant d'un punt interessant de la vida de Josep Carreras, i és l'any 86, quan ell, Franco Zeffirelli, que en aquells moments és una de les estrelles importants de la realització cinematogràfica, li ofereix fer una Traviata, i ell té un problema. En ell li fa molta il·lusió, però té un problema que té que resoldre, i és que, en fi, l'Òpera Garnier té signat amb ell un contracte per unes representacions els mateixos dies que han de filmar la pel·lícula. I llavors ell intenta excusar-se, dir, escolta, jo no podré fer aquestes representacions, hauríem de buscar un substitut perquè jo tinc que fer aquesta pel·lícula, i el director de l'òpera li diu, escolta, vostè ha signat un contracte, i els contractes són per complir-se, no m'expliqui ara històries que això està, en fi, la gent ha de ser més seriosa. I ell es queda, doncs, molt moix, no?, perquè pensa que és una oportunitat única. Uns pocs mesos després, un altre gran director, Luigi Comencini, li diu, escolta, m'agradaria fer amb vostè una Traviata, perdó, una Traviata, una, en aquest cas una Bohème. I ell diu, doncs ara sí. Parla amb la gent, diu, escolta, que aquests dies del mes de juny-juliol tinc lliures i tal, i lluny de dir-li que sí, li diu, no, si tens que anar a Covent Garden. I llavors ell se les empesca. Carreras no volia ni posar-ho, això, perquè deia, home, és que aquí vaig fer una mica de trampa. Se les empesca per dir, com que també en dirà que no el director de Covent Garden, que em substitueixin, ell va veure un conegut seu que és metge a Suïssa, i em sembla que és per allà a Suïssa, no? Perdó, em sembla que és al nord d'Itàlia tocant a Suïssa, no? Però és territori italià, i li diu, escolta, no podries fer alguna cosa, posa'm una pròtesi, enguixa'm el peu, i amb el peu enguixat podré anar a veure amb el director de Covent Garden i dir, escolta, és que m'he trencat el peu. I fan córrer que han sopegat amb unes escales i s'ha trencat i haurà d'estar durant 4 o 5 setmanes, haurà d'estar, diguem, amb aquesta, amb la cama enguixada. I llavors això li dona la possibilitat de fer la Bohème. I quan ell porta 2 dies fent la Bohème, no porta ni 48 hores, pràcticament no s'ha filmat res, es comença a trobar malament. I en fi, ell pensa que té un queixal, que no se li acaba de curar i tal, se'n va al metge, i el metge de l'Hospital Americà de París ja no el deixa bellugar. Ja li diu, escolti, vostè s'ha de quedar aquí, hem de fer més proves, això no m'agrada. I li donen la notícia de que té leucèmia. I per un moment amb ell se li acaba el món. I ell diu, no tant, diguem, per dir, home, tens 40 anys, amb ell el que més li preocupa i l'obsessiona és que té 2 criatures petites i que no les veurà créixer. I llavors ell es compromet amb si mateix de dir, faré tot el que estigui al meu abast, tot el que estigui a la meva mà per sortir-me'n d'aquesta. Clar, això és un propòsit magnífic, i tots els metges et diuen que no hi ha res millor que un malalt de la malaltia que sigui, que és capaç d'enfrontar-se a la malaltia, de mirar-la als ulls, no?, de tenir un pensament positiu. Però clar, finalment la ciència i la malaltia han de poder anar de la mà per poder resoldre's el problema que ell té, no? I aquesta és una prova importantíssima a la seva vida. I ell insisteix, que la cosa que més pena li feia, diu, mira, escolta, jo en definitiva he viscut 40 anys, però no veure els meus fills com creixen, com es casen, com tenen fills, és una cosa que és una pèrdua que per ell era més important que la seva pròpia vida, no? Hi ha un moment emocionantíssim, i és que al poc d'estar ingressat, traslladat ja des de París a Barcelona i està a l'Hospital Clínic, i en l'Hospital Clínic, a l'habitació del costat, resulta que hi ha un nen de, no sé, 7, 6, 7 anys, no?, que té la mateixa malaltia, no? I ell, mentre es mira el nano i li dona ànimos, pensa, escolta, en definitiva, no tinc res de què queixar-me, no em puc queixar de res, perquè aquest nano no ha viscut res encara, és a dir, no ha pogut tocar el món amb els dits, no? I, en canvi, ell, bueno, ha tingut la possibilitat d'haver triomfat als escenaris, d'haver sentit els aplaudiments, de saber el que era l'èxit, i tot això, en el fons, el fa ser comprensiu amb la situació en què es troba.
És millor persona del que vostè pensava abans de conèixer, naturalment?
Sí, és bona gent. A vegades dic que és una bona persona, a vegades sembla que sigui una cosa negativa, no? Perquè quan no en podem dir res més d'una persona, diem, no, però és bona persona. No, ell és bona persona en el sentit de que hi ha una cosa que ho exemplifica molt clarament. Quan ell se'n surt de la malaltia, quan ell se sent curat, ell se'n dona compte que té que estar agraït a la societat, té que estar agraït a la ciència, i vol retornar-li a la societat aquesta possibilitat que ell ha tingut. Què vol dir? Que tan aviat com ell se sent curat, el que parla amb gent del món de la ciència, parla amb polítics, parla amb amics, i ell se li posa entre cella i cella fer una fundació per poder ajudar a gent que es troba amb les mateixes circumstàncies i segurament no tenia les possibilitats econòmiques que ell va tenir. Avui la Fundació Carreras és, sens dubte, una de les fundacions més actives en la lluita contra la leucèmia i, a més, està pionera en la creació d'un banc de medula, el que fa que sigui molt més fàcil fer aquests trasplantaments de medula i aconseguir, diguem, que avui la leucèmia, ser una malaltia greu, és una malaltia que té un índex de supervivència molt alt.
Quantes hores van passar junts? O va dedicar vostè no, a banda de la presència força, de Carreras?
Força, jo crec que ens vam veure, no sé, 15, 20 vegades per gravar, per parlar. Al principi va ser una mica dur, perquè, esclar...
No... Però què vol dir per gravar?
Jo ho gravava tot amb un petit casset d'última generació que em feia patir una mica, perquè aquests cassets que no veus la cinta doncs, fan els que ja comencem a tenir una mica d'any fa una mica de por, una mica d'angúnia. Però van ser... Al principi, clar, jo el coneixia amb ell, però no el coneixia tant com per poder estar relaxada, i ell també, no?, les primeres sessions. Vull dir, les primeres sessions quasi és com un noviatge, això, no? Has d'anar coneixent a l'altra persona, has de saber com respon les preguntes, has de saber com fer les preguntes. Clar, tu estàs parlant coses de la vida d'una persona, no? I coses que, en el fons, entres en terrenys d'una certa intimitat. I això jo sóc una persona sempre curosa. Quan faig entrevistes intento, doncs, ja sé que el periodisme a vegades veiem per la televisió, o un presumpte periodisme que veiem amb la televisió, és de seguida anar, diguem, a furgar la ferida, no? Però jo crec que sóc de les persones que crec que tot es pot dir i tot es pot aconseguir saber si es fa amb elegància i si es diu bé, no? I crec que aquest és un dels segrets del llibre, que aconseguim saber moltes coses de Josep Carreras, totes dites, ben dites i sense... i amb molta anècdota. Jo crec que una de dels valors positius que té aquest llibre de Viva Veu, de Josep Carreras, és que l'anècdota té un paper brutal. Jo sempre he pensat que en periodisme l'anècdota és com l'esquer, no? per agafar el peix, no? Per agafar el lector, tu has d'explicar, només començar un capítol, una anècdota potent que crida l'atenció, que sigui un que es ve un crit d'alerta. Que estic aquí, ja veuràs el que t'explicaré. No?
Que és pescador, vostè, no?
Jo, el meu pare m'havia portat un parell de vegades a pescar, però no puc dir que sigui pescador, no.
Qui era el seu pare?
Em fa molta angúnia els cucs, deixar posar el cuc i tal, a l'am.
Qui era el seu pare, Mario?
El meu pare va ser una persona, un treballador, que la guerra li va agafar amb 7-8 anys, que va tenir que sobreviure com era un nen d'una barriada com era el Poble Nou, sobreviure una guerra molt difícil, i que després, en fi, va aconseguir, doncs, tirar endavant una família amb moltes hores d'esforç. Jo, per exemple, sóc dels que, i ho dic ara amb orgull, no? No, la meva infantesa no sabíem el que era anar de vacances. Això d'anar de vacances era un luxe dels rics, no? Com a molt, el que fèiem és el diumenge agafar el tren tramvia a l'estació de França, eh? Jo amb 11, 12, 13, 13 anys, doncs anar amb els pares i uns veïns de l'Escala i agafar els entrepans de truita de patates i passar el dia a la platja. Vull dir que, més enllà d'això, doncs jo li agraeixo que em va donar uns... va poder pagar uns estudis treballant moltes hores i que jo he pogut estudiar una carrera que, sens dubte, és el que ell, amb ell segurament li hagués pogut fer si la vida no li hagués estat tan esquiva, com tota una generació. Vull dir, no estic parlant del meu pare com si fos un heroi. Jo penso que hi ha una generació de veritables herois, no? I que vam tenir la sort de que ens van poder donar uns estudis i vam poder estudiar a una universitat, cosa que avui ens permet, doncs, això, guanyar-nos la vida i poder-nos sentir orgullosos de nosaltres mateixos.
Vol dir, Màrius, que en aquell període no podia vostè descansar, conèixer els hotels que setmanalment el magazín de La Vanguardia els explica. Perquè els viu o no? Perquè si no...
Jo li explico perquè és el primer que em pregunta
després
tothom.
Després preguntaré per la mare, però...
Sí, no.
Com que d'aquella modèstia d'aquell segle. Ara, un llegeix a vostè i és que diu, ostres, sí que està coneix tots els grans hotels del món.
Jo no sóc un crític d'hotels, perquè no és la pretensió d'aquesta...
Ah, perdó, però ho fa molt bé.
Gràcies, molt amable.
No, real.
No, però no és la meva pretensió, vull dir, perquè llavors m'ho hauria de dir que això. És a dir, jo el que pensi que jo he tingut la sort d'estar durant 10 anys fent els viatges de la família reial i anar a hotels magnífics dels 5 continents, no? I això m'ha donat un cert background. Després, les circumstàncies de la vida també m'ha portat, doncs, a tenir que fer moltes vegades reportatges, veure hotels, conèixer bons hotels, i després, ja també com a especialitat meva, m'agrada, quan tinc que estar en un hotel, anar en un hotel que... I m'agrada viatjar, i dedico hores i algun diner. Hotels que tinguin una història darrere. És a dir, a mi m'agrada, per exemple, l'últim hotel que he estat va ser ara fa tot just un mes, vaig estar a l'hotel de la Rossí de Roma, i és un hotel, perquè vaig triar? Jo coneixia d'altres hotels de Roma, havia estat al Majestic, a l'Excelsior, al Flora i tants d'altres, no? I aquest m'agradava perquè és un hotel que es va posar de moda al segle XIX, es diu de la Rossí perquè el van posar de moda els russos, no? En un moment, doncs, que la Rússia dels Tsars, doncs, en fi, generava prou diners entre les classes més afavorides de Rússia com per poder viatjar per Europa, no? En aquells moments viatjar era una cosa, no es viatjava de cap de setmana perquè tenies que agafar els trens que creuen Europa i tardaven diversos dies en fer-ho. I llavors, l'hotel de la Rússia era l'hotel dels russos. I ara, curiosament, han passat 120 o 130 anys i torna a ser l'hotel dels russos, perquè són els únics que a Europa tornen a tenir diners, no? Vull dir, en un moment que Europa ho està passant malament, veiem molts ciutadans de Rússia, o uns quants ciutadans de Rússia que circulen pels nostres carrers i places i que treuen els bitllets de la butxaca com el que es treu, doncs, paperets de fira, no?
Un compromís que tinguis, quin hotel el millor del món, segons vostè, que ho ha comprovat?
Aviam, és difícil dir quin hotel és el millor del món. Jo hi ha un hotel que hi vaig anar-hi fa cosa d'un any i mig i que em va entusiasmar, que és l'hotel La Mamúnia. L'hotel de la Mamúnia és un hotel que està a Marrakeix.
Sí, sí. Però que està en sentit lleugerament abandonat, o no és veritat?
No, perquè la Mamúnia és veritat que era un hotel dels anys 20, Art Deco, molt maco, i que, clar, al pas del temps li havia fet efecte. I van fer una reforma profunda. Jo em va saber greu, perquè vaig pensar, ai, que es carregaran aquell mobiliari tan maco i tal. És més, un any abans jo vaig anar a un altre hotel a passar unes vacances amb uns amics i un dels amics que anava es va comprar uns sillons de la Mamúnia, uns sillons dels anys 20 que estaven en un antiquari de la ciutat. Vaig pensar, quina pena, no? Doncs bé, la reforma és extraordinària, està molt ben feta i després tens la... per això que dèiem de la història, no? Estàs en un hotel que, per exemple, el Sir Winston Churchill hi va passar-hi, doncs, bona part dels darrers anys de la seva vida, i encara tenen l'habitació de Churchill
està,
a Marrakeix, al Marroc. I, per exemple, saps què feia el Churchill? Pintava el capvespre anava pintant, va començar pintant el capvespre, va anar pintant, sí, perquè des de la seva habitació, era un gran pintor, i des de la seva habitació es veien les muntanyes de l'Atlas. I aquella mateixa vista la va anar pintant a diferents hores del dia. Clar, els colors canvien absolutament, els colors, diguem, de la llum sobre el desert i sobre les muntanyes de l'Atlas, és impressionant, no? I tenen una col·lecció de quadres pintats per ell en què vas veient com evolucionen les hores del dia. Clar, això li dona un valor afegit al que és l'hotel, no? Estàs trepitjant allà on algun dels mites del segle XX doncs també hi van estar, i allà hi van anar-hi, pues, fi, les actrius als anys 50 i 60, les Elizabeth Taylor i aquelles actrius, l'Ava Gardner, aquelles actrius que encara avui doncs sorprenen per la seva bellesa i per la seva capacitat interpretativa, no? Aquest és un dels hotels que jo, en fi, recomanaria que si un dia algú pot trencar la guardiola, doncs si acosti un cap de setmana...
Vols dir que té alguna cosa la guardiola?
Bueno, no sé, el català és un home que, o una dona que acostuma a tenir sempre doncs una guardiola, encara que dissortadament aquests són moments que les guardioles comencen ja pràcticament a fer soroll, perquè quan la guardiola està plena no fa soroll.
No fa soroll.
Fa soroll quan queden poques monedes.
Escolti, una qüestió que és que hem de parlar una mica de la mare.
Sí.
Hem comentat el pare, la mare. Perdó, el nom del pare és?
El meu pare es deia Mario. Es deia, ningú li va dir mai Màrius. Jo vaig néixer Mario. I quan trucava algú a casa, i jo ja estava, tenia 20 o 21 anys, i recordo que alguna vegada venia algú a casa, ara sortirà el Mario Petit. A mi em deien el Mario Petit, i el Mario Petit era un
molt
senyor
alt,
que feia metro 90. Ara metro 88, 89. Però havia fet pràcticament el metro 90. I bé, després, en fi, vaig començar a signar Màrius l'any 76 i fins avui, i vaig anar al registre i em vaig canviar com a Màrius. Però el meu pare sempre, bueno, es coneixia, tothom el coneixia com Mario, hi havia un oncle que també seu que es deia Mario, i no sé per què. A mi el de Mario sempre m'ha semblat una mica, dit així en castellà, una mica de pizzero. No. M'ha semblat un Màrius em sembla, no sé, Màrius i Janet, vull dir, forma part, diguem, d'una sèrie, d'una literatura que em resulta més pròxima. La meva mare es deia Dolors. Ella, la veritat és que va ser una persona, tenia la mateixa edat del meu pare, vull dir, les mateixes circumstàncies vitals. Va néixer també, en el seu cas, doncs va néixer, no va néixer al Poble Nou, però va viure al Poble Nou. Va néixer a Sants. Es deia Dolors. Hi havia qui li deia Lola, a mi m'agradava més dir-li Lola que Dolors. Dolors em sembla, és una paraula, en fi, que incorpora moltes connotacions i que va ser clau perquè tant jo com les meves dues germanes, la Montse i la Núria, doncs poguéssim estudiar una carrera. Vull dir que ella no va treballar, era mestressa de casa, va fer cursos de corte i confección, el mètode Martí, vull dir, ens feia, i quan jo era petit recordo que em cosia la roba i em podia fer uns pantalons, em podia fer una jaqueta, no? I és una persona que sempre va estar al peu del canó, perquè quan aquests moments que les famílies, doncs, resulta que el nen doncs no té tan bones notes, doncs ella era la primera que buscava solucions i estava al costat nostre. És una persona, la vaig perdre, el meu pare la vaig perdre ja fa més anys, ja fa 11 anys, ella fa, en fi, farà 2 anys, i és una persona que ha estat molt important. Si el pare, l'home, diguem, que nosaltres el vèiem com aquella persona que treballava totes les hores del món per tirar la casa endavant, ella era una mica, diguem, la columna vertebral de la família, no? La que, en fi, que estava atent a que no falléssim els estudis, quan teníem un problema a estar-hi sobre. Era una persona fantàstica. Jo tinc un record magnífic, tant del meu pare com de la meva mare.
A banda de l'emoció que produeix parlar dels pares, i més, com vostè explica, dos excel·lents persones, li queda, tornem al tema de l'hostaleria, ja se sent incapaç d'anar amb una tenda de campanya o amb un càmping?
No, sempre he dormit fatal sempre a les tendes de campanya, i ho he fet també la meva vida, jo no, i ja dic, vull dir, jo quan les primeres vegades que vaig poder, recordo, crec que devia ser la primera vegada que vaig estiuejar, ja tenint ús de raó, i me'n vaig anar amb dos amics més grans, una tenda de campanya, ens en vam anar amb un càmping de Palamós, carregats de llaunes i amb un fogonet de votar, i allà fèiem, en fi, fèiem aquelles sopes de sobre i fèiem aquelles menjades estranyes, però que va ser molt, molt gratificant. Jo devia tenir 16 o 17 anys i vas a la primera discoteca i et senties com lliure, no? Però jo sempre he dormit fatal a les tendes de campanya. No, em costa molt dormir dur, eh? I segurament perquè hauria de tenir una millor columna vertebral del que tinc, eh? No vull responsabilitzar, no és un problema, diguem, carai, quin noi més exquisit. No, en fi, cadascú té les circumstàncies vitals que té.
Tenim en línia una persona que vostè coneix, i ell naturalment també, a Màrius Carol. Miri, un altre Màrius, un home que amb la seva experiència, l'opinió que ens dongui de vostè, pot tenir una vàlua molt destacada, perquè ell ha fet molta ràdio, fa molta ràdio, popularíssima a la televisió. El tema escrit no l'ha cuidat tant. Parlem d'en Màrius Beut.
Màrius Beut és veí meu, a més.
Ho sabíem.
Me'l trobo constantment. I jo sóc un periodista que dec en la ràdio a l'haver descobert la meva vocació. Jo era un nen, com que a l'estiu no, en fi, no anàvem enlloc, jo m'anava a Ràdio Barcelona, amb el un carnet de color verd que et durava en aquella època, i m'anava a veure els programes del Salvador Escamilla, i anava a veure, doncs, el Taxi Key, i la ràdio era per mi, doncs, ja no només, diguem, aquesta finestra que és sempre, sinó el veure, diguem, els protagonistes de la ràdio en directe, era com estar, diguem, a l'escenari dels somnis.
Màrius, bona nit.
Hola, bona nit.
Què li ha semblat el que acaba de dir el nostre amic Màrius Carol?
És un home formidable en tots els aspectes. És un home diferent, jo diria que és l'home tot terreny, en tots els aspectes. El personal i el professional, que és l'important. I a més, jo diria que tu saps, estimat Màrius, una abraçada molt forta.
Gràcies.
Una abraçada des de Bori Fontestà.
Sí, des d'un carrer que coneixem bé. Sí.
Exactament. Tu has de reconèixer que amb la selva d'articulistes, tertulians, comentaristes, columnistes, s'ha fet tot tan complicat que no es pot caminar per aquesta selva de comunicació. Per això l'ànim es tranquil·litza amb articles com els teus, els llibres com els teus, que són clars, directes, i si molt m'apures, científicament rigorosos. És, jo, diu el Joan, em presentava com ets. Jo diria que és com aquells herois de tantes llegendes que sempre surt guanyador i sempre els teus escrits són d'una cultura literària i que saps lligar amb intel·ligència cultural la notícia puntual, l'anècdota amb frases que han fet història. Per exemple, la d'ahir, Messi Time, remata l'article per dient, però Leo como Simba en el musical está predestinado al éxito. Lo que no hay que pedirle un más discurso, un discurso. Sempre acabes això, buscant una frase filosòfica, una frase històrica. És un tio fenomenal.
Amb aquest article,
ràdio, televisió, premsa, el que se't posi pel davant ho faràs.
Jo, fixa't que amb aquest article el que intentava, i com molt bé has dit, és no tant fer, diguem, l'elogi del Messi, sinó que és important en aquesta vida que fem allò que sabem fer, allò pel que estem dotats. És a dir, el periodista que va entrevistar per la revista Time en el Leo Messi es queixava de que li havia explicat poques anècdotes, que li faltava discurs. Escolti, és que aquest senyor no ha vingut al món per donar discurs. Els discursos els feia bé, per exemple, el Churchill, del que ara parlàvem, no? El Messi el que li hem de demanar és que faci gols, que en el camp demostri que és una persona, doncs, disciplinada, que és una persona generosa amb els contraris, que és una persona, diguem, que fa allò que no fa ningú, no? I crec que aquesta és, vaja, dins de l'esperit de l'article. Jo intento que cada article, no donar lliçons a ningú, perquè jo no sóc ningú per donar lliçons, no? Però sí que d'alguna manera es pugui extreure una certa conseqüència, no? Hi ha una idea mare sempre. Fins i tot parlant de temes a vegades molt marginals, intento que hi hagi una idea, no? Perquè es quedi amb ell el lector.
No, a més la trobes.
Moltes gràcies.
La troba si l'escrius, si l'escrius bé. Dóna satisfacció al llegir-te. T'ho dic sincerament.
Pues dit d'una persona de llegida com tu, segueix.
Les traduccions de Júlia, a l'home del pijama de seda, i després a l'enigma de Ligui, escolta'm, que estic llegint l'homenatge, diguéssim, a l'homenatge de memòria al bon amic Carreras, que noi, jo diria, amb una sintaxi, amb una gramàtica, amb un domini del llenguatge, ens expliques d'una forma, ens enganxes des de la primera pàgina.
Ben dit en Màrius i coneixedor de la seva obra, Màrius Carol. Màrius, li diu adéu l'altre Màrius, en Carol, el nostre convidat central.
Escolta, jo t'agraeixo molt, diguem, les teves paraules, perquè, a més, jo penso que tu la vida pots fer moltes coses i unes les fas millors que altres, no? Però quan trobes el retorn per part de la societat, com li va passar amb el seu dia al Carreras, quan la gent et diu, escolti, el llegeixo, jo crec que això és un premi, impressionant. Eh? És a dir, és veritat que cobrem, que treballem per guanyar-nos la vida i per cobrar un salari, però no n'hi ha prou amb això, com a mínim els que tenim una feina creativa, i tu l'has tingut molts anys i ho saps perfectament. I finalment, tu el que més agraeixes, el que més s'agraeix a la vida, és que la gent et digui, escolti, l'escolto, el llegeixo, m'agrada el que diu. Mm-hmm. Per què? Pues perquè d'alguna manera tu estàs transmetent, en alguns casos emoció, en alguns casos missatges, i t'estàs mostrant tu com ets, no? I que t'acceptin com ets és una cosa, en fi, que segurament perquè ja començo a tenir uns certs anys, és una cosa que agraeixo.
Màrius Beut, gràcies. Adéu, company amic i mestre.
A mi m'agradaria, si m'ho permets, et diré que tens molta sort de col·laborar amb una emissora com Ràdio Cel, que manté una filosofia cristiana, però amb aire actual, tant com la part informativa com la convencional, i que està intel·ligentment dirigida pel mossèn Aymat i coordinada per Enric Figola, que li ha donat, jo diria, la programació, un aire actual, nou, modern, i que això ha permès tenir un espai amb llum pròpia i convidat com en Màrius Carol.
Moltes gràcies, Màrius Beut. Records a casa i una forta abraçada.
Una forta abraçada.
Adéu, adéu. Continuem. Li ha sorprès, Màrius, que el llibre, o potser ho esperava de vostè, que ja no es va presentar ahir, sinó que fa uns dies, estigui encara, i ojalà per molt temps, a la llista de les publicacions més venudes.
Bé, i quan fa un llibre...
Perquè, perdó, aquí està en el quart lloc. En Màrius Carol,
sí,
vostè,
porto,
tal...
Sí, porto més de dos mesos.
Relat els triomfs del tenor de Sants i la seva lluita no és normal ni freqüent.
Bé, vendre llibres és de les coses més difícils que hi ha, i més en els temps que corren. Semblava que la crisi faria que creixés el nombre d'obres que es venguessin, entre altres coses, perquè com a mínim un llibre és la possibilitat de, per uns pocs euros, submergir-te en mons absolutament fantàstics o meravellosos, no? Després hem vist que la crisi afecta tot, també, el món dels llibres, no? I vendre un llibre, en fi, vol dir un sacrifici per part de les persones, no? Encara que, afortunadament, també tenim la possibilitat d'anar a la biblioteca i permetre el gust de llegir-lo o demanar que te'l prestin, no? Jo penso que, en fi, aquest llibre ha interessat a molta gent, suposo perquè la biografia de Carreras és una biografia apassionant. I jo el que he intentat aquí és mostrar el Carreras tal com és, i espero haver-ho aconseguit, i com a mínim dona molta moral veure que estàs a les llistes de més venuts. No?
Que és molt vanitós, vostè.
Jo, si li digués que gens el mentiria, no, sí, jo diria, no, però això és com els... Com
escolti, com aquí ha vingut impecable aquesta nit, la seva corbata...
No, perquè em toca i perquè jo treballo al grup Godó i estic a la planta de presidència...
Però vostè creu que això l'obliga i el comporta? Perquè a aquesta hora del vespre No, no, no. I, o sigui, esclar que es podria trobar no, molta
cap,
gent.
Cap de setmana em trec la corbata, eh? Vull dir, hi ha gent que es
el
pensa que...
El futbol hi va sense corbata.
El futbol hi va sense corbata. I quan el divendres a la tarda llesteixo la feina, em trec la corbata i no me la torno a posar fins al dilluns. Encara que és una prenda que m'agrada, eh?
Però incomoda, no, el coll, escolti.
No ho sé, no ho sé. Jo tinc... Compro moltes corbates. M'encanta tenir corbates.
Més que en Carrascal, no.
No, però el Carrascal porta corbates que jo no em posaria. Jo, en fi, m'ho miro més.
Hi ha un error biològic, eh? Sí, Carrascal no. Deu estar a punt dels 80 o sí, ja hi és, eh?
Hi ha un error de gust, perquè ell sempre...
Però
quan estava...
que saben.
Sí, no ho sé. Es va donar a conèixer, entre altres coses, per una manera peculiar de dir les notícies i també per aquelles corbates llampants que portava. Jo penso que la corbata, fins a dir pels homes que, en fi, som més tristos a l'hora de vestir, no? És aquella nota de color que et permet manifestar moltes vegades el teu estat d'ànim. Hi ha vegades que surtes amb corbates més violades perquè tens la sensació de que el món t'abraçarà quan surtis al carrer, no? Avui jo la porto una mica més seriosa perquè veig que el món no acaba d'anar per on jo voldria, però bé, ja ho anirem arreglant entre tots.
Com el veu aquest món, vostè, Mario?
Jo penso que...
A banda del que fa uns dies ha passat amb Spanair i més coses que poden succeir.
Sí, miri, podríem fer...
Està pessimista?
Una miqueta, però on també penso... Jo una vegada, ja fa un temps, comentant aquestes mateixes coses amb una persona, en fi, sàvia, em va dir, escolta, és veritat, el món en moltes coses sembla que no vagi millor. Però jo crec que avui, la nostra societat, que moltes vegades la critiquem per moltes coses, i dir, escolta, tots ens hem tornat bojos, i aquí en pocs anys ens hem pensat que eren rics, etc etc. Però jo crec que si una cosa bona té la crisi és que està demostrant que la gent és generosa, que la gent és solidària, que el concepte de la família és un concepte absolutament actual, que hi ha nois joves que no tenen feina i la família els hi dona un cop de mà, que coneixem algun veí que ho està passant malament i la gent l'ajudem i no diem res. Vull dir, que jo penso que intentant veure allò positiu d'aquest món complicat que ens toca viure, estem passant una època complicada, el món són cicles, diuen, però aquest em sembla que se'ns farà bastant llargs, jo penso que està traient també el millor de nosaltres mateixos. La gent moltes vegades diu, ui, pues, si hi ha atur i tal, hi haurà més delinqüència que mai. Pues no, pues les xifres que dona la policia no són aquestes, no? La gent està intentant...
Perdó, què dic? Que dona la policia?
Les xifres que dona la policia, que va donar no fa gaire, doncs les que aporta, no diuen que amb la crisi hagin augmentat els delictes. És veritat que a vegades hi ha situacions desesperades, és veritat, i que es fa de mal dir i jutjar la gent, però per regla general la gent el que fa és intentar, en fi... fer el que sigui per tirar la família endavant. Hi ha molta economia negra, hi ha molta economia submergida, hi ha gent que ho està passant malament, però en qualsevol cas, jo diria que aquesta societat està demostrant una maduresa extraordinària, encara que haurien de prendre alguna lliçó d'aquests temps una mica frívols que hem passat, no? I que ens pensàvem que, en fi, que tots érem rics i que calia comprar-se l'últim cotxe i el més gran, i que quan ens deien, escolta, he trobat un pis per 90 milions, de 90 metres, no sé, de 500.000 euros, i dèiem, que barato, no? Què vol dir que barato? Barato, és un disbarat, i de què estem parlant, no? Però jo crec que si aprenem la lliçó, en fi, les crisis també tenen la possibilitat de conduir-nos a un estadi de perfecció cara al futur, no?
I a banda de resultats, en general, aquesta maduresa extraordinària l'està perdent la gent en Pep Guardiola? Aconseguirà el Barça algun títol?
Jo...
Si vol, no respongui.
No, jo crec que
vostè el Barça... posa la camiseta, sí. L'Urana, quan va a Can Barça.
Jo, un dia, sí, algun dia me l'he posat, que vas a desfobre, em poso l'americana, perquè en dies molt importants, perquè si no tampoc m'agrada passar-me. Però jo li diré una cosa, d'entrada portem 3 anys que ho hem guanyat tot, i aquest és el quart any. I aquest quart any hi han guanyat 3 títols, hi han guanyat la Supercopa, la Supercopa d'Espanya, la d'Europa, i la Intercontinental, el Mundialito, que li diuen. D'entrada, tranquil·litat. I després estem vius a les 3 competicions, a la Lliga, a la Copa i a la Champions. Vol dir que encara ens queden moltes il·lusions. I escolta, i finalment jo crec que una de les coses que surt al llibre és la primera vegada que va anar al Camp Nou Josep Carreras, va ser l'any 58, 58-59, em sembla que és, no? I és un any, quan tenia, jo tenia aquella època, tenia 5 anys, i ell en devia tenir 12 o 13. I van haver un partit, i bueno, aquell any el Barça va guanyar una lliga. Van passar, jo insisteixo, jo tenia 5 anys, eh? El Barça la lliga següent la va guanyar quan jo ja estava, ja havia fet les milícies, eh? Ja havia fet la mili. Clar, vol dir que jo he passat tota la meva infantesa, l'adolescència i bona part de la joventut sense haver guanyat títol de lliga al Barça. Clar, quan jo els explico això als meus fills, no s'ho acaben de creure. Clar, el meu fill, que té 26 anys, tinc 3 fills, 2 filles i un fill, el que he anat més vegades al futbol segurament és amb ell, i amb aquests els 20 anys que fa que hem anat junts al camp, ell ha vist guanyar més de la meitat de les lligues. El Barça de 20 ha guanyat 11. I ha guanyat 3 Copes d'Europa o 4 Copes d'Europa. Clar, són unes xifres com per començar a dir, escolta, no es pot guanyar sempre, no? I si aquest any no guanyem, és igual, ja guanyarem el que ve. Però estic convençut que encara d'aquests 3 títols, no sé si els 3, però un parell segur que cauen.
Per exemple, aquest parell?
Jo...
La Lliga difícil.
Jo... Bueno, la Lliga és el que tenim més pelut, perquè el Madrid no ha fallat, però ja fallarà, eh? Ja fallarà.
La Copa del Rei ja en parlarem.
La Copa, Champions... la Copa del Rei la tenim més a prop i la Champions a 2 partits no ens guanya ningú. I la final ja li tenim presa la mida.
És optimista en el terreny esportiu?
Amb tot soc optimista. I a més jo crec que això és una forma de ser optimista. Jo crec que soc patidor, eh? La vegada que soc optimista soc molt patidor. Però veig les coses en positiu i sempre intento veure fins i tot les situacions difícils, que com molta gent doncs, també les he passat, he intentat veure el costat del que podia aprendre alguna cosa. I això jo ho recomanaria, diguem, com a recepta per sortir cada dia al carrer.
Màrius Carol i Pallella està amb nosaltres aquesta nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb llum pròpia. I ara, per a tots vostès, una informació.
Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 3 entrades dobles per l'espectacle Marley, 30 anys amb Nacho Tarrés. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans unides. La salut. Dret de tots. Actua.
Mans unides. Gràcies per col·laborar.
Màrius Carol, continuem. També es parla molt de la Casa Real. Sempre, si vol, no respongui.
Sí.
Esperava tot el que està succeint?
No.
Perquè vostè ho coneixia bastant, a Urdangarín.
Sí, jo el coneixo.
I haurà viatjat amb ell?
Jo viatjat amb ell no, però vull dir, l'he entrevistat, he parlat amb ell, he pres cafè i a més, doncs, en fi, tenia la millor impressió del personatge, no? Penso que, a més, formaven una parella amb la infanta Cristina, en fi, que era d'aquelles parelles que veus d'una gran solidesa, no? I que veus que s'estimen i veus que pujaven uns nanos fantàstics. I de cop i volta, d'un dia per un altre, ens hem trobat, en fi, que està imputat amb un cas que no té massa bona pinta, eh? No té massa bona pinta. Haurem de veure, diguem, com es defensa ell i quines explicacions dona. Però em consta que el rei té un gran disgust. Té un gran disgust i a més, sobretot el té perquè té la sensació de que ell ja li va, ja al seu dia, eh? En l'any 2000, el 2006, li va dir que, en fi, que deixés aquest negoci, que no tant perquè ell pogués sospitar que hagués fet alguna cosa malament, sinó perquè implicava a diferents administracions. I clar, quan tu truques per demanar que, aviam, per concursar, per obtenir un contracte, clar, qui truca? Truca Iñaki Urdangarín o truca el gendre del rei, no? I això, el rei, sempre és una cosa que molt li ha preocupat molt i li va dir, escolta, no perquè pots arribar a aconseguir coses, no per la l'eficàcia de la teva consultora, sinó per ser tu qui ets. I els gendres del rei heu de tenir un tipus de feines que no ningú us pugui posar sobre sospita. Li va dir el 2006, va deixar d'una manera, diguem, efectiva de formar part de l'Institut NOS i tal, però sembla que continuava amb la mateixa vinculació, no? I el rei, jo, em consta que es va enfadar. Per què? Pues, entre altres coses, perquè no estem parlant, diguem, aquí d'un gendre que crea un problema. Estem parlant d'un gendre que era un problema a la família, però també a una institució, que és una institució que jo penso que ha donat estabilitat. Tu, a vegades em diuen, tu ets monàrquic, jo no sé si soc monàrquic, no. És molt raro això, ser monàrquic, però jo crec que sí que hi ha una cosa que hem de dir, que és que aquesta és una institució que ha donat estabilitat al país i que ha ajudat molt a la democràcia. I ara estic acabant un llibre sobre arran de que aquest any es compleixen 50 anys que es van casar els reis, no? I he pogut, diguem, aprofundir més amb els llibres d'història i amb relats personals, etc. I te'n dones compte que el rei ha sigut un còmplice magnífic perquè les coses hagin anat com han anat, no? I que segurament, diguem, quan diguem, si venim d'una dictadura i aquesta dictadura, diguem, sense haver-hi un fet traumàtic d'un dia per un altre, doncs desapareix com si fos un terró de sucre dintre el cafè, i el resultat és que hi ha una cosa nova, que és la democràcia, és evident que això costa molt d'explicar al món. Sense la figura del rei és molt difícil d'explicar-la. El rei el que jo crec és que és aquesta mena, diguem, de cremallera que permet unir dues situacions que no tenien res a veure. I aquesta figura, jo crec que els ciutadans d'aquest país la respectem majoritàriament, no? Perquè ens sembla que ha fet bé les coses, no ha comès errors, i jo crec que ha sabut estar a l'alçada sempre de les circumstàncies.
Quan el veurem, aquest llibre?
Aquest llibre, si
Sant
tu
Jordi
vols...
Sant Jordi.
Jo penso que encara arribarem a Sant Jordi. Sí, si no arribem a Sant Jordi, arribarem per la Fira del Llibre de Madrid. Però vull dir que jo crec que el mes d'abril, amb una mica de sort, el tindrem.
L'última vegada que vostè ha parlat o ha vist amb el rei és per preguntar-li com el veu físicament.
Jo el rei deu fer quasi bé un any que no el veig, però la percepció... Coneixo a persones que són molt properes al rei i em diuen que... Clar, i la manera que ell enfoca la vida després de l'operació aquí al Clínic, jo penso que és una mica diferent, no? Perquè és allò de dir, prenguem-nos les coses amb més calma, no? El rei és una persona com qualsevol altra, eh? Té unes responsabilitats, però no deixa de ser un ser humà. I el ser humà, quan a vegades li veus... o tens la sensació que li has vist la cara a la parca, eh? el futur del ser humà, a vegades et planteges coses, no? I jo penso que el rei s'ha plantejat prendre's les coses amb el mateix sentit de la responsabilitat, però amb una mica més de pausa, cosa que jo també li recomanaria, si pogués recomanar-li alguna cosa, no? Físicament s'ha recuperat, està bé, però jo penso que fi, els anys no passen en va i crec que està prou actiu, però que, en fi, tampoc podem exigir-li, doncs, que vagi amb excés de velocitat.
I el fill, com el veu?
Jo tinc una magnífica... Amb ell sí que l'Ibris fa relativament poc, amb el príncep i amb la princesa, jo crec que formen un tàndem magnífic. Penso que ho tindrà molt més difícil. Ho tindrà molt més difícil perquè ho ha de demostrar-ho tot. Ell aquí li van preguntar, una vegada un grup de periodistes, un petit grup de periodistes va tenir una trobada, ell, en fi, privada i tal, el príncep i la princesa.
Off the record.
Off the record, absolutament off the record, però jo crec que això, en fi, es pot explicar perquè és no rellevant, però en canvi fixa molt bé la seva personalitat, no? Ell va dir, jo, a mi em tocarà fer una cosa bastant avorrida, és a dir, regnar des de la normalitat. Clar, diu, el meu pare va poder regnar des d'una certa èpica, no? El portar la democràcia, poder ser l'home que s'enfrontés als colpistes al 23F, etc. En canvi, em tocarà, diguem, arribar al poder, arribar al tro des de la normalitat. La normalitat sempre és avorrida. però és això el que toca, no? I la normalitat també vol dir que aquest país s'ha tornat molt més normal, i en aquest aspecte a mi em sembla positiu, no? Jo crec que ell sap que la corona se l'haurà de guanyar cada dia, ho ha dit més d'una vegada i m'ho crec. I és una persona que fa els deures, vull dir que s'estudia els temes, qui està a sobre...
No improvisa.
No improvisa. I a més jo penso que, encara que jo sé que el Peñafiel i alguns personatges la critiquen molt a la princesa, no sabria dir un error que hagi comès.
Gràcies, Màrius Carol. Ens ha presentat avui, al cap d'un temps de que ja el coneixen els oïdors que són lectors d'ell, però ens ha parlat de viva veu, ens ha parlat de Josep Carreras, de la monarquia, del Barça, i és perquè vingui vostè la setmana que ve i continuem. Gràcies, Màrius Carol.
Serà sempre un plaer estar al seu costat.
Gràcies, eh? Gràcies, Toni Huguet. Fins el proper dimarts. Bona nit a tothom.
Una abraçada.
Ràdio Estel.